Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Quim Torra ha pres possessió aquest matí com a 131è president de la Generalitat en un acte sobri, breu i sense convidats. Això sí, solemne, celebrat al Palau de la Generalitat, en aquest cas a la Sala Verge de Montserrat. Torra ha promès fidelitat al poble de Catalunya i sense fer esment ni a la Constitució ni al rei, com havia fet ja el seu predecessor Carles Puigdemont. L'acte ha estat presidit per la bandera catalana i també ha comptat amb la presència de la família directa del nou president, així com també del president del Parlament, Roger Torrent, i del secretari de Govern. Es preveu que en les properes hores, probablement demà, es donin a conèixer els noms dels consellers que formaran aquest nou executiu català. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha dit avui no a l'últim intent de Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva i Carme Forcadell de sortir en llibertat. Després de l'última resolució que confirma la presó preventiva, les opcions que els queden són el Tribunal Constitucional i el d'Estrasburg. I nou moviment del Tribunal Suprem. El jutge Pablo Llarena ha enviat una carta a Alemanya per evitar el que qualifica d'error d'interpretació belga amb l'extradició. La defensa de Carles Puigdemont ha comunicat a la justícia alemanya que la decisió del país veí de rebutjar l'euroordre pot tenir també aplicació a Alemanya mateix. Els bisbes de Catalunya han celebrat aquests dos últims dies la reunió 226 de la Tarraconense. Ha estat aquesta vegada a Tarragona. Entre altres qüestions, el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, ha presentat diverses iniciatives per coordinar i realitzar l'acció social i caritativa de l'Església. També s'han analitzat temàtiques relacionades amb justícia i pau, coincidint amb el seu 50è aniversari, i el bisbe responsable dels joves, el de Girona, Francesc Pardo, ha informat dels últims preparatius de la trobada juvenil de l'Aplec de l'Esperit, que es fa aquest cap de setmana a Tortosa. Entre altres qüestions, també els bisbes han fet ressò de la preparació pels 800 anys de la fundació de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat l'any 2023. I finalment, els bisbes de Catalunya han felicitat Joaquim Torra per la seva elecció com a president de la Generalitat i li desitgen, en aquests moments especialment delicats, diuen que governi amb justícia i encert, buscant sempre el bé comú i la concòrdia de tots els catalans, així com el diàleg amb les altres institucions de l'Estat. I també en plana cultural us anunciem que demà a la nit es farà a Tarragona, concretament al Museu Bíblic Tarraconense, una conferència i visita nocturna a les restes romanes d'aquesta pinacoteca. És una activitat organitzada amb motiu de Tàrraco Viva. Farà la conferència Andreu Muñoz, director del Museu Bíblic Tarraconense, a partir de les 10 de la nit a la Casa dels Concilis número 1 de Tarragona. Això serà, com dèiem, demà. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Avui parlarem del recompte de persones que dormen al carrer que s'ha fet aquesta nit a Barcelona i en altres ciutats, on s'està fent també altres dies. Abans, el pensament del dia, avui, amb Núria Benedito.
La frase que vull compartir és una frase de Sartre que deia: no importa tant el que m'han fet, sinó el que jo faig amb allò que m'han fet. I el que vull donar-li és especial sentit amb totes aquelles vivències que nosaltres hem viscut i que tenim dels nostres pares, i que dintre d'aquestes vivències doncs, es troben tots aquests records dolços, també moltes vegades records amargs, aquelles records que ens fan somriure i sentir-nos bé, i també els dolorosos que ens dolen i ens contrauen. I la temptació moltes vegades consisteix en voler agafar lo positiu i rebutjar lo negatiu. I això és lògic, perquè en certa manera volem allunyar de nosaltres tot allò que ens ha produït o que encara ens produeix dolor. I d'aquesta manera, a vegades ens veiem amb la temptació de rebutjar allò que prové dels nostres pares. No obstant, la lògica emocional dels afectes funciona precisament d'una manera poc lògica, i encara que la tendència de la ment lògica i racional sigui seguir rebutjant, el cor i la salut funcionen d'una altra manera. Si a vegades ens resulta difícil doncs, acceptar allò que ens han transmès els nostres pares, és perquè no sabem què fer amb aquest dolor, no sabem com manejar-nos amb els nostres sentiments ferits ni amb les nostres turbulències emocionals. I a vegades És difícil acceptar-ho perquè les ferides encara couen dintre de nosaltres. I la raó poderosa que ens pot empènyer a fer aquesta tasca de restaurar aquest amor cap als nostres pares és sentir que només quan nosaltres aconseguim acceptar tot allò que va succeir, quan nosaltres podem abraçar tot allò que va passar, és quan nosaltres aconseguim estimar-nos profundament a nosaltres mateixos i ser lliures. És per aquesta raó que és tan important, doncs, acceptar, no? Acceptar significa estar d'acord amb la ment, amb el cos, amb l'ànima, amb tot el dolor que vam poder sentir i estar d'acord amb que el cor i que les coses són com són i obrir-nos emocionalment a això.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 2 del migdia, deixa't acompanyar per Magazine Clàssica, l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Bisbal d'Empordà amb la tria més acurada de peces populars de la música clàssica i els seus moments més brillants. Els diumenges a les 2 del migdia, Magazine Clàssica a Ràdio Estel, amb Jordi Sánchez.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Amb 8 minuts de les 6, salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui és notícia el recompte de persones als carrers de Barcelona i també d'altres ciutats catalanes. En el cas d'aquesta nit passada, concretament Sant Adrià de Besòs i Badalona. Aquesta iniciativa ofereix a la societat un important missatge de sensibilització davant la problemàtica dels sense llar. Les dades de què disposem en aquests moments són, pel que fa a Barcelona, 956 persones dormint al carrer i més d'un miler si sumem altres ciutats de l'àrea metropolitana, com dèiem. A la capital catalana s'han realitzat ja 5 recomptes de persones dormint al carrer, 4 d'ells organitzats ja per l'actual instància aglutinadora, que és la xarxa d'atenció a persones sense llar. Des del 2008 i passant pel 2011, el 2016 i l'any passat, el 2017, fins a aquest any. El cinquè recompte es va fer des d'Arrels Fundació al maig del 2015. Els recomptes d'una nit tenen el doble objectiu de comptabilitzar el nombre de persones que dormen al carrer en un moment concret i també de detectar nous espais de pernocta a partir d'una prospecció exhaustiva de tota la ciutat. La xarxa d'atenció a persones sense llar fa un esforç des de fa 10 anys tot just per recollir i sistematitzar dades de la situació que pateixen aquestes persones sense llar, unes dades que s'han publicat ja en 5 informes. En el fons de tot això hi ha, entre altres problemàtiques greus, la de la manca d'accés a l'habitatge. També volem parlar d'això, perquè no ens volem quedar només en les dades, sinó sobretot en els rostres i en les maneres d'eliminar aquest greu drama. I ens acompanyen per parlar-ne. D'una banda tenim amb nosaltres Pilar Serrano, que és responsable de comunicació i intervenció de l'entitat La Merienda, una de les implicades en el recompte, i també membre d'Arrels Fundació. Bona tarda, benvinguda.
Bones tardes.
Gràcies per la seva presència. Vostè és murciana, però ja porta uns anys a Catalunya, oi?
Sí.
Molt bé. També saludem un representant de Càritas Diocesana de Barcelona, concretament Jordi Julià, de l'equip de comunicació, responsable de publicacions i resums de premsa. Benvingut, bona tarda.
Gràcies per convidar-nos.
Vostè segueix de molt a prop, no?, aquesta iniciativa del recompte.
Sí, estem a sobre, formem part també de l'equip i de tota la gestió que es fa per aconseguir que els voluntaris s'apuntin i per el posterior recompte, i per tant estem molt a sobre perquè és un tema que ens afecta molt directament.
Saludem d'altra banda Montse Torrent, que és col·laboradora voluntària de Justícia i Pau a Barcelona i forma part també de la plataforma Dret a un habitatge digne. Es dedica sobretot a aquests temes relacionats amb el que és el fons del problema, dèiem abans. Senyora Montserrat Torrent, bona tarda.
Bona tarda.
I completem les presentacions. Avui són 4 a la taula, saludant Xavier Oncins, que és membre representant avui aquí de la taula Sense Llar a Badalona, la ciutat que per primera vegada aquesta nit feia el recompte també. Benvingut, bona tarda.
Hola, benvingut. És el segon recompte. Que
segon, perdoni. Segon. Sí. Algunes ciutats era el primer, però a Badalona el segon. I com ha anat aquesta nit el recompte?
Bé, molt millor. Ja tenim una mica d'experiència respecte a fa 2 anys i ha anat bastant molt bé. La veritat que m'ho estic
molt bé vol dir que és més rigorós, amb l'experiència s'aprenen coses, no?
Sí, no, i el funcionament també ha sigut molt més dinàmic, ha sigut amb molts més voluntaris i molt més acurat.
Avui tenim una pregunta del dia sobre aquest tema. Ruth, quina és?
Us sembla bé que es faci un recompte de persones que dormen al carrer? Podeu respondre una de les 3 següents opcions. Opció 1, sí, és una bona iniciativa sensibilitzadora. Opció 2, sí, pot ajudar a erradicar el problema del sense llar. O opció 3, no, hi ha altres maneres de lluitar contra l'exclusió social.
Bé, doncs podeu respondre, amics oients, des de radioestel.cat per una d'aquestes 3 opcions o enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Bé, si el sembla, pel que fa al recompte d'aquesta nit a Barcelona, Badalona i altres llocs, a banda del que ens comentava Xavier Oncins, què podem dir? No sé si per la seva experiència poden comentar alguna cosa, Jordi Julià, Pilar Serrano, si... Del que és aquest any, si hi ha alguna novetat. 1 miler de voluntaris, no?, si han implicat en aquesta iniciativa.
Bé, com a novetat en relació a anys anteriors, sí que es destaca que aquest any no hi ha hagut un increment, sinó que ha disminuït. És a dir, el 2017 hi havia 1.026 persones comptabilitzades a Barcelona ciutat i aquest any se n'han comptabilitzat 956, per tant, podem dir que la dada s'ha estabilitzat, perquè, en canvi, si recordem, del 2015 al 2017... van passar de 693 a 1.026. Llavors va haver un increment del 48%. Uh-huh. I, en canvi, de l'any passat en aquest, doncs, no hi ha hagut cap increment, sinó que fins i tot ha disminuït una mica el nombre de persones que dormen al carrer. Uh-huh. Per tant, en aquest aspecte, malgrat que la xifra continua sent alta, ens felicitem que, pel que sembla, la problemàtica doncs, està estabilitzada o s'ha estancat.
S'ha estancat i, en el cas de Barcelona, hi ha una petita reducció. En el cas de Badalona, en relació amb l'anterior vegada... Hi ha augment, reducció?
Hi ha augment. Nosaltres suposem que l'augment és perquè la crisi encara segueix i en la zona al voltant de la ciutat de Barcelona pues, colpeja amb molta duresa i, a més, perquè també amb l'experiència creiem que aquest any hem fet un recompte una miqueta més acurat.
Bé, doncs, recompte més acurat, per tant, de vegades això dels augments o les disminucions pot ser que sigui relatiu, que de vegades potser és perquè en anteriors vegades no s'ha pogut arribar a tot arreu. Pilar, algun comentari?
Sí, jo quería comentar, yo me dedico a la intervención individual de cada persona. Muchos de ellos viven en la calle y quería comentar que la noche del 5 al 6 de junio se va a hacer como un contacto con estas personas que viven en la calle para saber qué necesitan y la vulnerabilidad que tienen. Y bueno, a través que yo colaboro también con Arrel, en la página de Arrel, si alguien quiere ser voluntario, pues puede apuntarse allí también. Quería comentarlo.
Arrels és, de fet, l'entitat que, per la seva experiència de treball al carrer, sí, amb les persones sense llar, va iniciar aquesta acció, no?, sí, de comptabilitzar les persones. Després hi ha una altra acció, també volem aclarir-ho, que és fer com una fitxa, no?, de persones, o oferir la possibilitat de demanar als qui vulguin algunes dades. Això es fa un altre dia, normalment, no?, al juny o així, en el cas de Barcelona. Però, en tot cas, el que s'ha fet aquesta nit és comptar, només, no?
Sí, Badalona ha sigut només un recompte quantitatiu, que es diu, o qualitatiu, creiem que encara no tenim prou experiència per fer-lo, perquè sí que requereix ja una major experiència, no?, i tenir serveis socials i assistents socials que puguin fer aquest recompte.
Sí que a nivell de Barcelona, és a dir, la xarxa d'atenció a persones sense llar fa el recompte, que el va fer durant el dia d'ahir, i posteriorment, al novembre, es fa el diagnòstic d'aquest recompte, és a dir, no només és comptabilitzar les persones, sinó estudiar quin és el seu perfil, és a dir, si són homes, si són dones, d'on provenen i quins efectes motiu-casals han provocat que acabin al carrer. Com a dada significativa i en relació a altres anys, el 2012 només un 5% de les persones que hi havia al carrer tenien feina, és a dir, tenien feina el 5%, però dormien al carrer, i en canvi aquesta dada ha augmentat el 15% aquest 2017-2018. Mm-hmm. Per tant, veiem que la feina a dia d'avui cada cop doncs, és menys garantia de poder tenir una llar, que en principi tota persona que treballa suposa que tindria un espai on dormir, i veiem que ha augmentat la xifra i que no és així.
I tot això està lligat, senyora Montse Torrent, al problema de l'habitatge. Com ha evolucionat? No sé si pels estudis que ha fet Justícia i Pau o per la seva experiència, com està la situació ara?
Pues està molt malament, i està molt malament perquè no hi ha habitatge social. L'habitatge social que hi ha és mínim, no cobreix les necessitats en absolut. I nosaltres hem de denunciar que això porta molts anys així, i que no veiem que la cosa avanci. Si diem, jo personalment puc dir que he conegut tots els consellers d'habitatge que hi ha hagut a Catalunya fins ara, no? I una política d'habitatge no s'ha portat mai. I no s'hi ha posat mai els diners suficients per poder tenir aquest habitatge. I això és molt important. Altres països, i no cal que els anomenem, però només que ens fixéssim en França, que la tenim aquí al costat mateix, doncs tenen molt habitatge social, no? I aquí, fins que això no se solucioni, i costarà de solucionar. Costarà de solucionar perquè tant si estem parlant de rehabilitar habitatge com de fer habitatge nou, això és molt car, tots ho sabem, no? Però si no es comença, que si haguéssim començat en el seu moment, ara no ens trobaríem com ens trobem. Si no s'hagués deixat vendre tot l'habitatge que hi havia de protecció oficial, que la mateixa administració se l'ha vengut, que han deixat que es venguessin les entitats financeres que els tenien en el seu moment, doncs ara no ens trobaríem així en aquest moment. I això és un problema que ens preocupa molt, perquè veiem que, doncs, que per poder-ho solucionar es necessita molt de temps. I bàsicament doncs, per la quantitat d'inversió que s'ha de fer per poder-ho tenir.
Per tant, no és només la precarietat laboral, sinó també el creixent problema també, de l'habitatge, el que provoca també aquestes situacions, no?, de persones amb feina, sí, que no tenen accés a l'habitatge.
Aviam, la precarietat, sí, laboral és molt important, també, perquè què passa? Que si la gent tingués un treball digne i cobrés doncs, uns sous dignes, tindrien més facilitat a poder accedir a un habitatge, no? Aquests països amb els que ens emmirallem tenen diferents tipus d'habitatge social. Tenen habitatge per gent doncs, com els que parlàvem abans, que estan al carrer, que no tenen mitjans per poder pagar res, però tenen habitatge també per classes mitjanes que poden pagar, no? Perquè doncs, la gent té un altre tipus de treball i treball digne. Aquí se'ns ha juntat tot, la veritat és aquesta.
Algun comentari sobre el tema de l'habitatge, Jordi?
Sí que és cert que el nombre de persones que estan acollides en habitatges de fundacions o entitats socials ha augmentat. És a dir, del 2018, de 1.190 persones que dormien en equipaments doncs, de diferents entitats públiques i privades, hem passat a 2.006, però el que sempre diem, no pot ser que tot vagi a costa de les entitats socials. No. És a dir, nosaltres podem aportar un recolzament, però mai podem ser els que principalment doncs, aportem aquest habitatge social o aquestes polítiques. En aquest cas sí que ens sumem a la reivindicació que fa falta molt més habitatge social.
És responsabilitat de l'administració. Sí, sí. L'habitatge social és responsabilitat de l'administració. I això és així de clar.
Jo sí que potser hi sumaria l'efecte de les pujades del lloguer. Sí, és a dir, a Càritas mateix, que d'aquí dues setmanes presentarem la memòria del 2017, la gent que està vivint en situació d'infrahabitatge ha augmentat 4 punts en només un any. És a dir, gent que potser no pot pagar el lloguer i que, com que no pot assumir el cost del lloguer, doncs s'estan anant a relloguer o habitacions o fins i tot a ocupar vivendes. Vull dir que això.
Això també té a veure, i segurament estarà d'acord la senyora Torrent i els altres, amb les polítiques econòmiques de fons, la redistribució, la política de feina... Clar, aquí hi ha un problema...
La llei d'arrendaments urbans, molt important, sí que també, perquè és la... Clar, actualment són 3 anys que poden quedar amb un. Clar, això què fa? Això és el que propicia que cada 3 anys els lloguers es disparin. Clar, perquè s'acaba el contracte, has de contractar de nou, doncs és així.
Sí, sí. Doncs avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat Jordi Julià, responsable de publicacions, i un dels membres de l'equip de comunicació de Càritas Barcelona, també Pilar Serrano, responsable de comunicació de la Merienda i també membre de Rels Fundació, Montse Torrent, col·laboradora voluntària de Justícia i Pau, i Xavier Oncins, representant de la taula Sense Llar a Badalona. Per les dades que sabem de 10 municipis catalans, els últims recomptes que s'han fet sumen exactament 1.301 persones que dormen al carrer, és a dir, les 956 de Barcelona, amb les desenes que sumen fins a 1.300 altres ciutats. Bé, tenim feina per fer, és a dir, amb una sola persona que hi hagi dormint al carrer caldria actuar. Què dirien a l'administració? Perquè des de l'administració, des d'altres institucions, no sempre es veu de manera unànime bé que es faci això del recompte. Vostès com el defensen? Si vol parlar el senyor Encins, per exemple.
El recompte a nosaltres ens dona una eina de saber com estem. Un dia puntual, amb una nit puntual a la nostra ciutat, sabem quanta gent hi ha dormint al ras, no? I a partir d'aquest nombre de gent podem actuar. Si no sabem quanta gent hi ha, ens fa molt difícil saber quanta gent necessita un suport, no? Però jo també voldria afirmar el que s'ha dit abans, dir que això passa per clarament una voluntat política que vulgui erradicar aquest problema. Fa poc a TV3 va sortir el programa de Finlàndia, que no hi ha ningú dormint al carrer, i en el programa mateix ho deien. Diu, va passar principalment per una clara voluntat política d'erradicar el problema. I a partir d'aquesta voluntat política es poden fer polítiques socials que s'eviti que la gent pugui anar al carrer, que és molt important.
Sí, yo Pilar. Pienso a nivel hay que individualizar el problema, se necesitan más profesionales y eso es un coste también económico, pero siento que bueno, que hay mucha gente que cada caso es un mundo, digamos, y que se necesitan más profesionales y que cada persona tenga los recursos mínimos emocionales, de todo, para que puedan salir adelante. Creo que eso es uno de los casos más importantes que para poder salir de la calle o para poder salir adelante, digamos.
Jordi Julià, sobre això que estem comentant. En tot cas, sí que m'agradaria també que vostès comentessin què pensen de la gent, de la situació de la gent que dorm al carrer, perquè sabem que en els recomptes no s'hi parla directament, però sí que moltes vegades pot ser que vegin, no?, que passen persones per allà, i en tot cas pot ser que alguns demanin ajuda als voluntaris i voluntàries que van a comptar-los. No sé si s'han trobat alguna situació.
Quins no, el recompte d'ahir, no. El recompte d'ahir, nosaltres recomanem als voluntaris no entrar en contacte.
No, que no s'hi acostin,
no,
ni tan sols.
Es tracta de mantenir la intimitat de la gent, de no destorbar, no? Amb el qual no s'hi entra en contacte. Sé que la majoria de gent que dorm al carrer, allà a Badalona els tenim ja en associacions i estem treballant amb ells, i la gran majoria els coneixem. I sí que ja s'hi està treballant, però és una feina molt complexa.
Sí, Montse Torrent.
Sí, clar, aviam, és que nosaltres parlem de la gent que dorm al carrer, però la gent que dorm al carrer és molt diversa i està fruit de casuístiques molt diverses, també. Per això, seguint el que ella deia, no?, moltes vegades no és només necessari tenir un sostre, sinó que es necessita un acompanyament. I això, evidentment, és molt important. Tenir la llar és el primer, però hi ha persones que han de saber tornar a viure en una llar, no? I tenen altres problemes afegits, no? Sí, aquest acompanyament es necessita.
Jo avui, precisament, que estàvem això, preparant la memòria de Càritas, hem entrevistat dues persones de Folra, precisament, que són l'Isidro i l'Ester, que bueno, folre és un equipament que tenim de Càritas, que fa 22 anys que estava de l'ONA, i ells ens ho explicaven, diu, ningú acaba al carrer perquè vulgui, és a dir, hi ha un tòpic de dir la gent que està al carrer i és perquè vol, i realment ells ho deien, diu, nosaltres teníem un negoci, vam muntar un restaurant, amb la crisi doncs vam anar al carrer, i en aquest aspecte no només és la feina, sinó que ells ho deien, diu, també és la xarxa familiar, és a dir, poder comptar amb un germà que t'ajudi o amb uns pares que... Qualsevol persona que tingui una xarxa familiar amb una estabilitat, en principi, no ha d'acabar al carrer. Llavors, en aquest aspecte, doncs, la família o els amics són molt importants per no acabar en aquesta situació.
A més, a banda dels qui dormen al carrer, aquí cal sumar molta pobresa silenciosa, molta gent que està pagant lloguers per sobre de les pensions no contributives que tenen, o gent que s'ha de llogar una habitació... Aquests no compten com a sense llar, però també estan en unes situacions d'habitatge...
Infrahabitatge,
efectivament. Sí, sí. Paraula tècnica molt treballada per Càritas.
Sí, que no es pot considerar habitatge.
Efectivament, no és habitatge digne.
No ho és.
Efectivament. Bé, senyors, ara ens queden 4 minuts i mig per a 6:45, i en relació amb el tema que ens ocupa avui, la notícia, podem dir que curiosa o alternativa del dia, ens la porta la Ruth, també té a veure amb la qüestió... De, més que de l'habitatge directament, de l'aprofitament de recursos, particularment del menjar, oi?
Sí, moltes gràcies, Ignasi. Omplir el carret de la compra cada cop és més car. Moltes vegades llancem productes perquè pensem que estan caducats. Coneixes, Ignasi, la diferència que hi ha entre la data de caducitat i la data de consum preferent?
Tinc una idea, però no ho sé exactament. Explica'ns-ho.
Mira, la data de caducitat és una data concreta. Un cop ha passat, no ens podem menjar aquell producte. Però amb la data de consum preferent, l'elaborador ens garanteix que el producte manté les característiques organològiques de gust, olor i textura. Són productes com, per exemple, els iogurts, la pasta o el llegum sec. Els ous no es posen d'acord. I, a més, tota la història dels números que indiquen la proximitat, la forma de cria, aquí tampoc no m'he aclarit gaire. I us diré que hi ha gourmets que guarden llaunes de peix com si fossin ampolles de vi danyades excel·lents. Fins i tot l'any 1974, així com una dada curiosa, es van obrir unes llaunes que es van trobar dins un vaixell que s'havien esfonsat i les llaunes estaven en bon estat. Només havien perdut unes vitamines. Després hi ha menjars que no caduquen, com per exemple la sal, els productes de confiteria, els vinagres i les begudes alcohòliques. I aquest tema del malbaratament del menjar està preocupant molt. Hi ha una empresa nova a Barcelona que es diu I'm Perfect Food, ven a través de la seva web productes amb imperfeccions en l'embalatge, és a dir, fruita i verdura que es diu lletja, productes dins el límit de la data de caducitat o dins la data de consum preferent. Ja veieu que es pot fer molt més per aprofitar millor el menjar.
Doncs gràcies, Ruth, per aquesta notícia alternativa avui. No hem entrat en el tema del menjar, però també és un tema que afecta els que dormen al carrer, perquè moltes vegades es fan el sopar allà com poden, necessiten menjar també, no només necessiten un sostre.
És un tema que afecta a tothom i ens hauria d'afectar a tots, perquè l'economia familiar se'n ressent també d'aquest malbaratament d'aliments, tinguis el grau d'economia que tinguis.
Sens dubte. Sí.
I el problema també amb l'alimentació, la gent que està al carrer té una alimentació molt insuficient, el qual agreuja molt més el seu estat de salut. Hi ha gent que té un estat de salut, a vegades amb patologia mental o físicament, que el fet d'estar al carrer ja és prou dur, que a més si s'afegeix una mala alimentació, doncs això encara repercuteix moltíssim més.
Sí que el que tots destaquen també, i és d'aquelles dades que no t'adones fins que parles amb persones que han viscut aquestes situacions sense llar, és el factor de la seguretat. És a dir, a vegades les persones sense llar pateixen molt més pel fet de que puguin ser agredides o al carrer els hi puguin fer alguna cosa. I encara s'agreuja més en el cas de les dones, que això fins i tot ho tractaven en el diagnòstic de que puguin patir algun abús o alguna persona. Llavors, per exemple, el fet de dormir en grup fa que es protegeixin molt més a l'hora de que algú doncs, els pugui fer alguna cosa. Mm-hmm. I sempre hi ha la tendència de dir que la gent s'allunya del sense llar, però molts cops són ells els que han de vigilar o veure si els hi poden fer alguna cosa. Per tant, en aquest aspecte, la seguretat o la inseguretat que pateixen potser és més important que l'alimentació.
Uh-huh. Pilar Serrano, ens queda menys d'un
minut.
Sí,
nosotros estamos en la merienda, tenemos 30 empresas colaboradoras y los lunes y los miércoles damos merienda y una bolsa de comida para la gente. Y hay gente, casos de que me llega que llevan un día sin comer, dos días sin comer, y es duro ver esto.
I tant. Sí, terrible. Doncs enhorabona a aquestes entitats. Des d'aquí també volem felicitar el nostre company Borja de Maria, d'aquí de Ràdio Estel, que ha participat aquesta nit en el recompte, com molts altres voluntaris anònims, però bé, aquest com que és de la casa, felicitats, Borja, que aquest matí també sabem que ho has explicat aquí a la primera hora de Fórmula Estel, a Ràdio Estel, has explicat l'experiència. Suposo que és una experiència molt interessant, no?, per als qui surten al carrer, es mouen, es planifiquen els recorreguts. Fins i tot es veu en positiu. No és que sigui una activitat lúdica, però sí que es planteja, pel que sabem, en positiu. Gràcies.